camí de les 11, seguim endavant al matí de Catalunya Ràdio. Cada dijous toca aquesta hora parlar una mica, hem fet una petita lliçó, hem intentat aprendre una part del nostre comportament, de la nostra resposta sexual. Hem parlat de l'addicció al sexe, de la manca de desig, també dels problemes d'esterilitat, hem parlat de l'ejaculació precoç. Vaja, han estat 7 setmanes comptant aquesta en què hem mirat d'acostar una mica més els dubtes, les preguntes que ens plantegen doncs l'activitat íntima, com s'ha anomenat algunes vegades, mig en broma, mig en sèrio, en aquest programa, el frufru, que és una cosa que ens distreu. Aquí sentim Marta, bon dia, com estàs, Marta Rassans?
Molt bé.
Això el frufru t'agrada molt?
M'encanta.
Però és que és ben bé una cosa molt genèrica, serveix per frufru, és un... dona una idea de fregaments i...
No, genial, no et preocupis que jo difundiré aquesta idea de frufru.
Doncs la idea de frufru que difondrà la doctora Marta Rassans és psicòloga especialista en sexologia i directora de l'Institut Català de Sexologia que ens ha anat acompanyant aquestes setmanes. Avui ens toca parlar de les drogues. Com poden afectar les drogues, l'alcohol, el tabac a les relacions sexuals? Hi ha idees preconcebudes o errònies dels seus efectes reals? És veritat que el sexe esporàdic moltes vegades ve precedit d'un sopar i d'unes consumicions i una discoteca on es genera tot un núvol de confusió que potser facilita que inicialment es produeixi l'intent d'acoplament, però que després, ara veurem, l'acoplament no s'acabi de produir amb tot el grau d'optimització del que sigui necessari. És a dir, portar dues copes de més pot ajudar o pot perjudicar a l'hora de fer aquest frufru. Si et sembla, Marta, comencem amb les drogues legals, per entendre'ns, perquè quan la gent diu drogues pensa en les il·legals, però l'alcohol en fa l'efecte, i el tabac, que són unes drogues, si no m'equivoco, vaja.
Inclús et diria que l'alcohol, que sempre s'havia considerat una droga tova, quan es feia aquest tipus de classificacions, és una de les drogues més dures que hi ha.
Bé, parlem dels efectes reals de l'alcohol a l'hora de mantenir una relació sexual. Els socials ja el sabem, tothom fa el burro, tothom s'esvera, en un principi, i fins i tot un noi tímid que no s'atreviria a dir-li una cosa a una noia, doncs potser, si preu dos copes, pren un parell de cubates o el que sigui, potser li facilita el camí. Això sí que estaríem d'acord, no?
Estaríem d'acord perquè l'alcohol, sobretot, té un inici, efecte inicial de una mica, bueno, desinhibidor, que pot portar això a perdre una mica la vergonya i a dir coses i a fer coses que en un principi no ens atreveríem a fer sense aquesta utilització de l'alcohol. Però no hem d'oblidar que l'alcohol en realitat és una droga depressora i el que fa és que tot el sistema nerviós central baixi el seu funcionament. O sigui que més tard o més d'hora hi haurà una baixada.
O sigui, al final de veure, per entendre's, perquè la sensació que tens popularment és que quan la gent estava bé, està amb les copes, està brindant amb xampany o...
Sí.
S'encava, millor dit, el que sigui, és que hi ha una excitació més que una depressió.
Sí, en un primer moment, però quan ens passem d'aquest punt, després hi ha una davallada de tot. O sigui, també és molt conegut que quan ens passem en el consum, bueno, la gent es queda mitjanament adormida, no és capaç de parlar amb una certa coherència.
Jo pensava que estava adormida perquè eren les 5 del matí
i la gent tenia son. No, és perquè l'alcohol ha fet el seu efecte oportú.
Molt bé. Aleshores, quins efectes ha superat aquesta barrera social? Aquell noi s'atreveix a anar a parlar amb aquella noia a la barra de la discoteca i, diguéssim, gràcies a les seves artimanyes verbals, al seu enginy, aconsegueix, gràcies al desig de la senyora que l'ha tret cap allà, cap a la barra, aconsegueix anar-se'n, que segurament més aviat és això.
Molt ben
aquest és un altre tema.
Aquest
ja no toca avui. Però no ens enganyéssim, que no anem cap als llocs que ens hi porten, però no ens n'adonem. En fi, ara bromes a part, a l'hora de fer el frufru aquest famós, a l'hora de la relació sexual, quin és l'efecte real de l'alcohol? És bo? És dolent?
A veure, l'alcohol, torno a dir, amb un determinat llindar, bueno, ens pot desinhibir. I pot... Aquesta desinhibició pot fer que a nivell sexual ens dediquem, diguem, a experimentar més coses, estiguem més oberts a les experiències més sensorials, etc, etc. Però si consumim més del que el nostre cos és capaç d'assolir, fracassarem estrepitosament. En concret, per exemple, els senyors, la primera reacció més evident és una disfunció erèctil. És que el penis no és que no aconsegueixi una erecció, sinó que no és capaç de mantenir-se durant el prou temps suficient com per practicar, per exemple, una penetració. En el cas de les senyores, generalment té més en referència a l'orgasme. Hi ha una dificultat per arribar a l'orgasme d'una manera més... o sigui, arribem d'una manera més dificultosa quan consumim determinades drogues, entre elles l'alcohol.
I en el cas dels homes hi ha la possibilitat de la dificultat en l'erecció. Al mateix temps, sobre el tema de l'ejaculació, també hi ha circulant històries que diuen que la retarda i hi ha històries que l'accelera. Hi ha alguna cosa que estigui estudiada o no?
Depèn del senyor. I depèn de la quantitat d'alcohol. I depèn també de lo acostumat que estigui l'alcohol o no estigui. depèn de molts factors, però generalment el que fa és un enlentiment. Si estem parlant d'enlentiment és quan ja portem una quantitat d'alcohol prou significativa. Quan parlem de que hi ha una acceleració és quan portem poques copes, diguem-ho així, i llavors el que hi ha és una estimulació. Llavors, per tant, anem més ràpid del que hauríem d'anar.
Per tant, moderació, com en totes les coses, a l'hora de consumir alcohol.
Clar, no és el mateix utilitzar l'alcohol que abusar de qualsevol altra substància, inclosa l'alcohol. No? O sigui, una cosa és una utilització en un moment determinat i una altra cosa és una utilització constant o una utilització freqüent o una utilització molt emmarcada amb una finalitat. Llavors estem parlant d'abús.
Queda clar. Parlem d'una altra droga que és legal, el tabac. Quines conseqüències té el tabac?
Mira, el tabac en els darrers anys, una de les coses que ha quedat més que demostrada és que el tabac afecta moltíssim a la resposta sexual erectiva.
O sigui, a l'home, en aquest cas.
En el cas dels senyors, la resposta sexual de l'erecció està molt, molt tocadeta.
Sí?
Sí. O sigui, una de les coses que tant uròlegs com psicòlegs que ens dediquem als aspectes sexuals és un dels punts a tractar i a treballar. Tant el tabac com també, per exemple, el cànnabis, que també produeix aquesta davallada de l'erecció. Hi ha una dificultat afegida.
Bé, doncs deixem de banda el que són les drogues considerades legals, per entendre's, i passem a les drogues il·legals. L'efecte que poden provocar... Bé, d'entrada, mirem de quin tipus de drogues il·legals hi ha, com les podem classificar?
A veure, hi ha moltes classificacions, però una de les més senzilles, perquè tothom ens entengui, són, diguem, les que alteren el sistema nerviós, que són més al·lucinògens i drogues de síntesi, drogues sintètiques. Després estan els depressors, les drogues depressores, que són les que baixen el funcionament del sistema nerviós. I després estan les drogues estimulants, que són les que el sobreestimulen, el sobreexciten. Dintre d'aquestes tres categories emmarquem mitjanament totes les drogues. Per exemple, hem dit droga depressora, doncs pot ser perfectament l'alcohol o l'heroïna, per exemple, i tots els seus derivats, opiacis. Dintre de les drogues estimulants, doncs ens podem trobar, per exemple, el tabac, cosa que molta gent diu: no, jo quan estic molt neguitós o molt nerviós em fumo un cigarro i tal. No és cert. O sigui, la nicotina en realitat és un gran estimulant, com altres que consumim...
Aleshores, si la gent diu que li calma fumar-se aquell cigarret, segurament perquè té l'ansietat de no fumar-lo.
Clar, és que a més, dintre de les drogues hi ha un component psicològic i el que esperem que cada una d'aquestes drogues ens proporcionin, i un efecte físic que està lligat directament a la substància, no? Però també influeix moltíssim què esperem nosaltres d'aquesta droga, com la consumim, etc, etc. Per exemple, el cànnabis, amb les seves varietats, per exemple, quan es consumeix d'una manera més lúdica, en grup, la típica idea de fumar-se un porro, no? Doncs generalment molta gent et diu: ai, riem molt i ens divertim molt i diem borrades, etc, etc. Però el mateix efecte no es compleix quan, per exemple, aquest porro es fuma doncs, tranquil·lament a casa un mateix. Llavors, el que la gent et diu és: no, a mi llavors em relaxa, em fa anar a dormir més relaxat, més tranquil... O sigui, també els efectes varien en referència al nivell social en què estem immersos i la consumim, i també amb les expectatives que ho fem.
Parlem d'altra mena de drogues, hem parlat dels porros, que podrien sonar les més esteses, parlem d'altres que també circulen molt durant la nit i més les estadístiques ho reflecteixen més cada cop, que són com les de síntesi, i també la cocaïna, que són, entenc jo, drogues essencialment associades a l'oci.
Sí.
A l'oci, o sigui, la gent no es pren una ratlla de cocaïna a les 4 de la tarda, però en canvi sí que pot ser que es fumi un porro, no m'ho he donat.
Sí, bueno, ara la cocaïna... Bueno, jo et diria, la cocaïna ara és una de les drogues més utilitzades i la gent que és addicta i consumeix cocaïna pot consumir-la a qualsevol hora del dia, no només relacionada amb l'oci. Anava amb una forma de funcionament. La cocaïna, un dels seus principals efectes és que no tens la sensació de que estàs, diguem, drogat com en altres, amb altres substàncies, sinó que et permet fer una quantitat de coses sense cansament, sense fatiga, sense...
Però perquè estàs enganyant el cos i un dia o altre això
escaparà. Exactament. Més tard o més d'hora hi ha una davallada, que és el que passa en totes les drogues, en qualsevol...
I la barreja de les dues drogues.
Bueno, o sigui, llavors ja estem parlant de bombes.
O sigui, si un tio beu alcohol, fuma un porro, pren una ratlla de cocaïna, bé, això potser el tio que va malament, però
No, no creguis. De fet, és molt habitual que les persones que consumeixen drogues siguin, diguem, consumidores de moltes drogues en conjunt. O sigui, és molt difícil trobar una persona que consumeixi, per exemple, cocaïna i no fumi o no vengui, o no prengui alcohol o no consumeixi alguna pastilla. O sigui, generalment les persones que consumeixen drogues acostumen a ser politoxicòmanes, o sigui, que consumeixen diverses substàncies.
Pot passar per l'efecte que tenen les drogues, l'alcohol, el tabac, la cocaïna, l'èxtasi, totes aquestes coses que estaves dient, que en una activitat com és el sexe, que hi ha diversos elements a tenir en compte. Una, el respecte cap al que vol i desitja l'altra persona.
Exacte.
Hi ha coses que no es volen fer. L'altra, la prudència pel tema de la reproducció, de les malalties de transmissió sexual,
del
tema del preservatiu. No és com anar a comprar un llibre, anar a comprar el diari i mantenir una relació sexual. És una cosa que implica una responsabilitat. Llavors, com que d'alguna manera això altera el comportament, i vaja, quan fan un control d'alcoholèmia, doncs, perquè altera el teu comportament conduint, no, per qualsevol cosa, doncs pot posar en risc o pot fer que es baixi el llistó, o s'està comprovant que això està passant en l'àmbit de les relacions sexuals?
Està passant, o sigui, quan una persona no té la capacitat absolutament conscient de lo que està fent, no només amb ell mateix o amb ella mateixa, sinó també amb una altra persona, doncs a les, diguem, les situacions de risc o les conductes sexuals de risc augmenten considerablement. Per això és una també de les qüestions que també associem al concepte de més embarassos no desitjats, de risc de contagi de malalties de transmissió sexual, etcètera, etcètera, perquè la percepció de risc no existeix i la capacitat de responsabilitzar-se davant d'aquelles conductes tampoc es baixa molt el nivell d'alerta.
Per exemple, que una persona molt responsable a la seva feina, el que sigui, digui, doncs mira, mantindré la relació sexual perquè no hi ha preservatius, sense preservatiu, un cop no passa res i al final d'allà en sortir un embaràs.
Clar, perquè a més és que no hi ha aquesta consciència de, tal com l'has explicat, no? De dir, bueno, avui... No, és que la pre...
És viva la pepa, la cosa.
Sí, és una mica viva la pepa. I com és viva la pepa, després tenim unes conseqüències que no són desitjables, no?
Val. I ja per anar acabant, el consum sostingut d'aquestes substàncies, suposo que deu també agreujar tot el que són la funcionalitat de l'aparell reproductor.
Absolutament. De fet, mira, la resposta sexual s'altera absolutament. O sigui, hi han dificultats erectives, dificultats de control de l'ejaculació, ja sigui per una ejaculació precoç o per una ejaculació retardada. Hi han dificultats orgàsmiques i, per tant, més tard o més d'hora hi ha una baixada del desig important. Perquè com que tenim aquestes dificultats en referència a la resposta, més tard o més d'hora aquest desig es veurà afectat. O sigui, a nivell de resposta sexual està absolutament alterat. Sempre com a conseqüència de la utilització de drogues.
Molt bé, doncs donem per acabat aquest capítol del sexe, al qual drogues i rock and roll, podríem dir. Marta Arasanz, ens agrada molt tenir-te durant aquestes 7 setmanes acompanyant-nos aquí al matí de Catalunya Ràdio en la seva versió d'estiu, intentant aclarir una mica com funciona això. Jo me'n vaig, no de vacances, sinó me'n vaig acabar. Vaja, acabo aquest programa amb el dubte de si el noi que està a la barra hi va perquè ell vol o perquè la noia el crida telepàticament o directament amb la miradeta.
A veure, jo et diria, quan una persona s'aproxima és perquè l'altra li ha donat pas perquè s'aproximi.
Li ha posat el semàfor verd.
Això significa que les mirades i els somriures tenen molt a veure.
I si un s'aproxima i no li han donat pas, a la que demana
doncs
foc...
Doncs segurament malament anirà.
A la que demana foc o d'allò, doncs la cosa acaba bastant ràpid, eh?
Permetem donar-vos les gràcies, que ha estat un plaer estar amb vosaltres, amb tu, amb tot el teu equip i amb tota la gent que escolta Catalunya Ràdio, i que res, que fins una altra, i que serà un plaer.
Molt bé, doncs gràcies i fins sempre. Mai sap quins camins es portarà
mai
al futur.